a RAC1 amb Jordi Basté.
2:15 de 10 del matí. Aquest matí al Mónarracó entrevistem el president del Parlament, Ernest Benach. Fa 5 anys i 10 dies que ocupa aquest càrrec i volem parlar de pressupostos, de l'Estatut i també d'alguns capítols d'aquesta etapa. President, bon dia.
Molt bon dia.
Era vostè un home, una ràdio enganxada, i ara porta auriculars, permeti que li digui, i explica a l'oient que porta un auricular penjat de l'orella.
Sí, és la ràdio.
És la ràdio, m'ho imagino. Està escoltant RAC1 en aquests moments, pregunto.
Escoltaré una altra cosa.
Sí, no, per això m'estranya.
Puc demostrar-ho, eh?
No, segur, sí, 87.7, efectivament. A través d'un, porta vostè un iPod, eh? Porta vostè un iPod. Va ser el Camp Nou dissabte, ara estàvem parlant.
Sí, vaig ser el Camp Nou.
I va patir o no?
No m'agrada patir el futbol, intento no patir. Però, francament, hauria sigut una injustícia que el Madrid hagués aconseguit el 0-0, no? I molt més injustícia si hagués fet un gol, que va estar a punt, sort del Valdés. Mm-hmm. Sant Valdés, que diuen. Però patir, jo crec que s'ha de patir per coses importants, i el futbol és molt important, però s'ha de relativitzar tot al final, no?
La pregunta avui del Mónarracó és, ja està?
No, de cap manera.
Val, vostè és un dels 8, que... gairebé el 90% dels oients diuen que no, és a dir...
A més a més, jo durant tota la setmana passada em vaig fer un... ho vaig escriure, mm-hmm. i a més ho vaig dir, mm-hmm. que anàvem massa eufòrics, que a poc, que estem al començament, que anem molt bé, per tant disfrutem-ho, si anem molt bé, però no... En fi, poden passar moltes coses d'aquí allà, i per tant, les coses s'han de fer ben fetes, pas a pas. Ara queda un quart partit, ara sembla que ja no se'n recorda ningú. La quarta etapa
del Drolet.
Exacte, és la Vila-Real, que serà un partit difícil. I per tant, guanyar aquests quatre partits amb autoritat i com s'ha fet, home, jo crec que ens donaria una altra perspectiva i a partir d'aquí ja veurem. Per tant, propera qüestió, Vila-Real.
Va, canviant de tema. Ha vingut vostè en cotxe oficial, president?
Com vol que vingui, senyor Basté?
No, pregunto, clar, jo pregunto.
Clar que ha vingut en cotxe.
Amb repòs a peus?
No, he tingut mai de repòs a peus.
En taula?
Bueno, ara m'he comprat una cosa a l'IKEA, m'han regalat l'altre dia, una cosa que es posa a la falda així, i que és com una mena de taula, ja. Un suggeriment a través del Facebook. Sí.
O sigui, un oient li va dir, escolti, venen unes taules a l'IKEA magnífiques?
Un
lector, perdó.
Sí, i després un membre, un diputat del Parlament va ser qui me'l va regalar, de fet.
Mm-hmm. Carai. Tele?
No. Ja vam treure, ja està acabat, això.
S'ha acabat ja el tema?
Home, i tant. Ja no perdria ni 3 segons més parlar-ne.
Em vam fer un gran massa tots plegats?
Segurament. Segurament, i jo penso que això també... El que passa és que s'ha acabat relativament. S'ha acabat aquest episodi, no? Però ara anem amb altres episodis, no? I si els viatges, i si... En fi, sempre estem abonats una mica amb aquesta... Bueno, qüestionar-ho tot. Tot el que sigui... I ara no vull barrejar el cotxe amb tot això, sisplau, eh? Però, mm-hmm. clar, tot el que sigui qüestionar que el Parlament de Catalunya, que Catalunya com a nació pugui ser una nació normal i corrent i per tant actuar amb tal com actuen les nacions normals i corrents, doncs bé, és una mica la norma, i es veu que això té un públic aquí i té un públic molt alimentat allà, no? Llavors a partir d'aquí em volia agafar fort, no?
Li pregunto de debò, amb molta innocència, és normal que un president d'un Parlament d'un país tingui un cotxe amb una tele, amb un repòs a peus i amb una taula?
Bueno, repòs a peus ja dic que no sé tampoc ben bé què és, no? Jo he vist cotxes d'alcaldes amb taules per treballar. De fet, és un... segurament... vaja, no sé. I això de la tele, d'alguna manera... no sé si és normal o no és normal. Jo crec que n'hi ha i bastants. Però és igual, no té més importància. El que no és normal és que això sigui la notícia d'un país durant una setmana o 10 dies, i el que no és normal és que quan hi ha una crisi brutal doncs fem el gran debat sobre això. És a dir, vam parlar de l'Audi i no vam parlar de la Nissan, que estava en una situació complicadíssima, i això no sé qui ho va escriure i em fa l'efecte que tenia tota la raó, no? Això és el que no és normal.
Ho va passar malament?
Sí, clar que ho passes malament, perquè a més a més jo crec que deixa de ser una situació francament injusta, perquè entre les coses jo, quan fan president del Parlament fa 5 anys i 10 dies, me diuen, mira, vostè puja amb aquest cotxe, l'acompanyarà aquest senyor partidari, tindrà aquest senyor que també farà d'escorta, no? I jo no trio ni un senyor, ni l'altre senyor, ni el cotxe, ni res de tot això. Senzillament segueixes la inèrcia que hi ha, no? És com els viatges, vull dir. El Parlament sempre ho ha fet igual, des del 1980 ha tingut els mateixos criteris, uns criteris absolutament i estrictament professionals, que la gent professional que hi ha al Parlament, que a més són dels millors que hi ha en aquest país en mercat, i que els han seguit tots els presidents disciplinals.
És a dir, vostè no demana ni un cotxe, ni que tingui tele, ni taula...
Clar que no, perquè és absurd, no? A més, per manera de fer i de ser, fins i tot, no? el model del cotxe és el mateix des de l'any 99 o 2000, em sembla. Vull dir que hi ha un rànting que quan toques canvia. I en el cas del meu cotxe, doncs, que portava 300 i pico mil quilòmetres, doncs, bé, en fi. Però bé, això ja li dic.
No, li pregunto que... la prèvia. És a dir, això és una informació que s'explica i, per tant, és producte d'una filtració. El món del periodisme està ple de filtracions. De fet, el periodisme, en molts casos, és una filtració, no? Uh-huh. O investigació i filtració. Sap vostè d'aquí?
No, poca investigació.
I poca investigació. Però sap vostè d'aquí?
Sí, sí que ho sé. No, evidentment es diu el pecat, però no el pecador, i jo me'n guardaré prou de... Me'n guardaré prou de fer més polèmica sobre el tema, perquè, sincerament, ja n'estic cansat i...
N'ha parlat amb ell?
No.
I ell sap que vostè ho sap?
No, però vaja... A partir d'ara, ja si escolta de RAC1, segur que ho sap, ja.
És algú del Parlament?
Bé, en fi, deixem-ho en l'àmbit polític i deixem-ho aquí. No crec que
és el seu partit?
Important. No, però es compta que no.
Va, canviem de tema.
Tampoc és del PP, com s'havia dit. Però bé, deixem-ho.
Tampoc és del PP?
No, deixem-ho aquí, deixem-ho.
Val. Avui, carai, llavors a l'art parlamentari se'ns trenca més, per tant pot ser o de...
Sebastià, no diré res més.
Avui es fa una de les executives del PSC amb més interès, la que decidirà el vot dels 25 diputats socialistes catalans al Congrés en la votació dels pressupostos dijous d'aquesta setmana. En fi, queda clar que perquè hagi sortit un dia el conseller Castells dient que potser el que s'hauria de fer és no votar a favor d'aquests pressupostos, no vol dir que no vol dir que això hagi de passar. Vostè espera, president, que té alguna esperança de que això passi?
Jo tinc l'esperança que el tema del finançament es resolgui bé. És a dir, el fet que avui el PSC voti i deixi de votar els pressupostos no és una qüestió sobre la que jo entenc que el president del Parlament s'hagi de pronunciar. Això ja ho fan els partits, ja ho fan, a més, ho fan molt bé, amb tota la polèmica que hi ha a l'entorn d'aquesta qüestió. Tot el que s'ha dit, ja s'ha dit, uns atacant, els altres defensant-se i punt. No res més a afegir, no? Jo crec que més enllà de la tàctica, allò al curt termini, no? La qüestió puntual i concreta, que evidentment el tema dels pressupostos és una eina, tot el que es vulgui, aquí hi ha una qüestió molt més de fons, i de vegades una mica tinc la sensació que pel fet de discutir la qüestió puntual, que és molt important i que s'ha de discutir, deixem de discutir la qüestió de fons. La qüestió de fons és que no hi ha un bon sistema de finançament i que el tema és molt més greu del que sembla. El tema del finançament no és equiparable amb els pressupostos, És molt més greu. És a dir, el pressupost de l'estat espanyol pot ser fins i tot no aprovat, pot ser prorrogat, i no passaria res, perquè continuaria tot plegat. Catalunya no es pot permetre un altre cop no tenir un sistema de finançament adequat. El que sortirà de l'Estatut, el que sortirà de l'Estatut serà un sistema de finançament justet. I si no, repassem números, mirem l'espoli fiscal, el dèficit fiscal, mirem el que paga cada català, què li costa cada català a l'any, tota l'operació de pagar impostos, rebre serveis, mirem què representa això des del punt de vista del pressupost de la Generalitat i tindrem unes dades que fan esgarrifar. I aquí no s'hi val a dir ni educació ni sanitat, no, d'educació, sanitat, infraestructures, perquè un país és competitiu amb tot o no és. Per tant, des d'aquest punt de vista, fins i tot jo crec que hi ha una certa, no sé si malintencionada, ben intencionada, més igual, però de vegades una mica sembla que reduïm el debat al mínim expressió, que és el vot dels pressupostos, que en tot cas, insisteixo, no estic menys tenint el debat, que és important, i els partits ja han dit tot el que havien de dir, sinó que estic dient, home, com que debatem sobre la proposta de l'Estatut, que no deixa de ser una proposta, en fi, que pel curt termini pot resoldre algunes coses, però que pel llarg termini no acaba de resoldre la qüestió, estem amagant el gran debat, que és el finançament de Catalunya, i que jo crec que és un tema gravíssim, gravíssim. Gravíssim perquè Catalunya... Miri, li poso dos exemples molt clars. Llei de serveis socials. I hi ha un tercer exemple que també em fa l'efecte que és importantíssim. Llei de serveis socials. Fem una llei de serveis socials modèlica al Parlament. Penso jo que està molt bé. Introduïm conceptes nous, parlem de nous drets, ens obliguem a més coses. Perquè el món està canviant i ens demana això. Molt bé. Aquesta llei de serveis socials, que és, des del punt de vista parlamentari, doncs, bona nota, un notable, diem notable, fins i tot, diria jo, doncs es quedarà en paper, perquè no hi ha recursos. I aquest és el drama. Què passarà amb la llei d'educació? Una llei fonamental pel futur del país. Sí, absolutament fonamental. Que hem de ser capaços tots plegats de fer-la amb el màxim consens possible i que a més funcioni bé. Doncs podem fer una llei perfecta. Un 10, no? Un 10 de llei. Però després, si no hi ha els recursos, què? És a dir, la inversió en educació com es farà? I no estic parlant de la inversió en educació des del punt de vista de més escoles i més guarderies, etc. No estic parlant d'això, Això també. Estic parlant d'inversió en educació. Vol dir de més mestres i de més recursos per l'educació. Abans el Màrius Carol, la tertúlia, parlava dels ordinadors d'Extremadura i no sé quantes coses més. I últimament ja es llegeix coses dels portàtils. I jo visito escoles molt sovint, perquè tenim aquest programa al Parlament a les aules. Li puc assegurar que és, en fi, xapó pels mestres. Aquest país té uns mestres que no se'ls mereix. Vocació, projecte, molt bé. Però, esclar, moltes vegades amb la sabata i una espardenya, I tirant endavant projectes pedagògics, en fi, interessants, fins i tot, en algun cas, apassionants. Però aquí fa falta una inversió. Al poder acollir tota la immigració que estem acollint, sense inversió a les escoles, fonamentalment, no, això és un tema que d'aquí poc temps petarà. Per tant, el finançament de Catalunya no és ni un caprici dels catalans, no és ni per voler tenir més no sé què ni més no sé quantos, ni per voler amagar el debat amb tonteries, això que estan dient dels viatges i aquestes coses que estan desviant absolutament l'atenció, sinó que és per fer realment construir una societat cohesionada.
Quan vostè llegeix avui a l'avui, sol vés a estudiar un xec per les autonomies, li té la sensació que n'estan tirant els cacauets?
Clar, és que no és aquest el problema. Miri, hi ha un altre exemple claríssim. Catalunya, en el seu moment, l'any 1980, comença l'autonomia, que és el primer que reclama, educació i sanitat, com a concepte fonamental del que ha de ser el país. A la darrera legislatura del Partit Popular, el govern, el senyor Aznar, quan traspassa la sanitat a les autonomies que no la tenien, autonomies diuen, no me la traspassi, sisplau, no la vull. Conceptualment això és definitiu. Per tant, aquesta és la situació. Nosaltres estem intentant construir una societat cohesionada, una societat que, a més, ha rebut 1,5 milió de persones, el 25% de la seva població, en 8 anys, que és una autèntica... En fi, no hi ha cap estat que això ho hagi resolt, i ho estem fent a partir de construir-ho com bonament podem. Això, o hi ha recursos, o malament rai. I llavors, el tercer exemple que deia abans, que he parlat de serveis socials, educació, infraestructures. No s'hi val a dir que aquest tema no és important i que és competència de l'Estat. No s'hi val, això és trampa. És una trampa enorme. Aquest país... o és competitiu, i ho pot ser, i a més, des del punt de vista del món global, tenim les característiques perfectes, situació geoestratègica, envejable, tenim un aeroport que pot ser un aeroport global, que ara no és, però pot ser-ho, tenim un nivell d'investigació, de recerca prou potent i pot incrementar-se, és a dir, es donen tot un seguit de circumstàncies que o bé es donen o bé es poden donar, que ens fan ser... algú en el món global que estem vivint. Sí, jo... Per això les infraestructures són claus, absolutament claus. Clar, aquí no s'hi val a dir que no home, i tant que compte. Quants anys portem de retard amb infraestructures? Entrem en el debat dels autopistes i les autovies?
Perdoni, parlar de Puigcerdà a Barcelona, per entendre's, clar.
L'aeroport, el famós aeroport... Pensi en el que podríem tenir, el sistema de tren, l'alta velocitat, el sistema d'aeroports, començant a Barcelona, Reus i Girona, etc. És a dir, aquest és un país que podria tenir molt més del que té en aquests moments. I estem parlant, fixi's que estic dient tota l'estona, de construir una societat cohesionada, una societat que sigui competitiva en aquest món global. I després, a partir d'aquí, hi ha molts altres elements, no?
De qualitat de vida, etcètera. Per què ens ho fan, això?
És que, esclar, ja m'agradaria saber-ho, no? Però jo crec que aquí hi ha un error de càlcul molt important. És a dir,
per part
una mica... Home, per part del govern de l'Estat, en aquest cas, no? Perquè, entre les coses... Això s'acaba, és a dir... Aquest estirar que Catalunya històricament ha fet, i en moments difícils, i en moments complicats, i fins i tot en el moment de la dictadura, que tu t'espaviles com pots com a país, i que vas crear una xarxa paral·lela de salut, i una xarxa paral·lela d'educació, i que els empresaris, doncs... En fi, tot això, al final, jo crec que el que estem en aquests moments, la gran qüestió que hi ha en aquests moments, és que o som capaços d'entendre això, i que aquest país no es pot permetre més la situació de dèficit fiscal que pateix, d'espoli fiscal que pateix...
Perfecte, ho he entès. Perquè ens ho fan, no? Fem una altra pregunta. Què hem de fer?
Doncs unitat. Ah. Unitat.
Difícil, això, eh?
Miri, el 1906, en fi, en altres èpoques, no? Fa un segle. Però potser un segle enrere ens van donar una lliçó en aquest sentit.
Però escolta, unitat...
Nosaltres només fem por, els catalans només fem por quan anem junts. Llavors, què vol dir anar junts? Doncs vol dir, justament, entendre que en determinats moments l'interès del país ha de passar per davant de l'interès del partit. I ara no entrarem en la comparació fàcil del PSC i els pressupostos. No és aquest el problema. Aquest és un problema. Però n'hi ha més de problemes damunt de la taula. I qui estigui lliure de pecat que tira la primera pedra.
Però si
no hi ha ningú lliure de pecat.
Però si hi ha la unitat, ja comencem amb els problemes, perquè uns diuen que sí, d'acord amb el referèndum...
Perquè,
diuen...
per desgràcia, el partit pesa molt més que el país. I el partit pesa molt més que les persones. I això, en aquests moments, a Catalunya... és un drama.
Unitat és el referèndum, per entendre'ns?
Unitat és que siguin capaços de seure en una mateixa taula, que s'oblidin de l'etiqueta i que posem un primer personal plural. Que siguem capaços de seure a la mateixa taula, que ens oblidem de l'etiqueta, que ens oblidem de la nostra tàctica de curta a curt termini...
Però ja s'han fet fotografies!
No. I això molt seriosament. I que es marqui una estratègia molt clara, que pot ser el referèndum i poden ser moltes altres coses, eh? No ens quedem només amb el referèndum. Torno a insistir, eh? No és la votació del pressupost, no és el referèndum. És tot plegat. Quina resposta donem com a país? I no només els polítics, la societat catalana. Perquè els sindicats estan tan afectats com els partits amb tota aquesta qüestió. Perquè també se'ls està discutint la seva capacitat d'actuació en determinats moments. I els empresaris estan, no estan discutint la seva capacitat d'actuació, però sí que s'està discutint, d'alguna manera, la seva possible competitivitat en el món. Per tant, tot plegat, fixi's també, a més, darrerament, eh? Conflictes patronal catalana, patronal espanyola, conflictes sindicats catalans, sindicats espanyols, conflictes govern català, govern d'Espanya. Per tant, escolti, la recepta és molt clara. A Espanya tenen molt clar quin és el discurs que han de fer. I siguin del PSOE, siguin del PP, siguin de Comissions Obreres, siguin de la COE, l'acaben fent. A Catalunya, no. I aquest és el nostre drama particular.
Valdria la pena que aquestes trobades es vegin ja abans de saber... és a dir, anem a priori, no a posteriori, abans de que hi hagi aquesta possible proposta de finançament per una banda i d'una possible retallada de l'Estatut per la Constitució. És a dir, les coses clares abans de...
Sí, jo crec com més aviat millor, com més ben definida l'estratègia també. És a dir, jo en aquest sentit no crec que variïn massa les coses. És a dir, tot està bastant pautat i bastant cantat.
Què per...
Sí, és que...
Ara hi haurà una escenografia de cartró-pedra, per entendre'ns?
No, amb què?
Finançament, per exemple, d'aquí a final d'any.
No ho sé, jo no tinc... Si tan clar estigués que el 31 de desembre hi ha acord, què impediria que aquest acord es fes el 15 de desembre? Tot plegat és... No ho sé, jo crec que als ulls del ciutadà costa molt d'entendre, molt. I no fem els esforços, torno a posar primera persona al plural, eh? Tots plegats, per explicar-los millor. Però el que dic és que en aquests moments la situació ja no dona per més. Llavors hauríem de ser una mica tots conscients de que hem de començar a jugar partida nova amb cartes noves. I aquesta partida nova amb cartes noves té només una norma, que és unitat. Unitat i unitat. I si no som conscients d'això, ens estarem equivocant i estarem fent un mal servei al país. I consti que quedi clar, eh? Que la responsabilitat és de tothom. No és dels partits que estan al govern només. L'oposició té un paper tan o més important que el govern, perquè és molt dur el paper de l'oposició en un plantejament d'unitat, eh? Molt dur. Però, al mateix temps, el país ho reclama, eh? I, per tant, la generositat amb el país aquí s'ha de demostrar.
Un cop hagi finançament i estatut, tocaria encara la segona part del mandat del govern d'Entesa. El president d'Esquerra, Joan Puigcercós, ja ha dit que el que vol és que es modifiqui aquest pacte. I fins i tot els socialistes han posat en data que és el mes de gener. Què considera, president, que s'hauria de revisar de l'actual pacte?
Bé, és una qüestió que afecta molt més directament el govern i els partits. Jo crec que en un context de crisi com el que tenim, en un context en què tenim una negociació oberta amb l'estat espanyol molt dura i molt complexa, que afecta directament, és a dir, mira, la llei de dependència, per exemple, no? La llei de dependència, que va tenir tota la polèmica en el seu moment, que es va criticar molt Esquerra Republicana perquè l'havia votat, que es va fer tot el raonament en el seu moment, ja no, deixem l'anècdota, no? Això és història, la realitat és la que és, que la llei de dependència, que era una bona llei des del punt de vista de les persones, no es pot aplicar a Catalunya. I en aquests moments el govern no està responent, el govern de l'Estat no està responent al que li toca pagar. I la pressió sobre qui cau? Sobre el ciutadà que no cobra. Sobre el ciutadà dependent i la seva família que no cobren. Per tant, aquesta situació de greu i de polèmica a Catalunya s'ha de posar a resoldre bé, i això ens afecta. Per tant, jo entenc que quan els partits, si Esquerra, si Iniciativa, si els socialistes mateixos, estan plantejant de fer una revisió del pacte, estan plantejant d'actualitzar-lo, de posar-lo al dia, de que avui estem vivint una sèrie de situacions que venen marcades per una sèrie de coses que no hi havia fa 2 anys, és a dir, fa 2 anys qui parlava de crisi? Qui se'n recordava la crisi? Ningú. Ningú, en tot cas sí que hi havia gent que anunciava, que deien que podia ser, però la versió oficial era que estava prohibit parlar de crisi, recordi-ho.
Sí.
I per tant, des d'aquest punt de vista, hi ha tot un seguit de factors que poden, diguem-ne, afectar o que poden fer revisar alguns dels elements d'això. A part d'aquí hi ha una altra qüestió. Jo defenso, sostinc, i em sembla que a més és lògic que ho fem, que En fi, la política no és estàtica, la política és absolutament dinàmica i ha de ser-ho, i per tant, en 2 anys han canviat prou les coses com per poder revisar alguns elements.
No? Ens queden 4 minuts, president, però, aviam, els últims mesos hi ha hagut una mena d'informacions contínues posant el dit a l'Anna Frodi per les ferides d'Esquerra. Bàsicament des del periodisme espanyol. Contra Esquerra, tot s'hi val?
Des del periodisme espanyol, només?
Bé, i català també, sí.
En fi, no ho sé, jo una mica... de vegades una mica tens la sensació aquesta, tot s'hi val. Jo també penso que nosaltres hem de ser... Segurament hem de... Tornem a començar per l'autocrítica. És a dir, tu pots ser crític quan ets autocrític. Això ho vaig aprendre de molt jovenet, no? I m'ho van ensenyar com a mètode, fins i tot de treball. Només pots exercir la crítica si prèviament has fet l'autocrítica. Per tant, hi ha una autocrítica primera que hem de fer Esquerra i segurament que algunes coses les hem de millorar. Segur, seguríssim.
Per exemple, és un error de Joan Tardà l'altre dia?
És que no és un problema si l'error és el Joan Tardà o l'error és... En fi, l'altre dia estava parlant amb Joan Tardà, essencialment és un bon paio.
Però té dret a equivocar-se, també.
Sí, però és que jo l'altre dia parlava amb ell i el Joan estava tocat, però tocat, no? Però no tocat des del punt de vista de la política, del que pugui representar, no, des del punt de vista personal, perquè és que jo crec que hi ha, en fi, elements de crueltat a vegades que fan que els polítics que són persones acabem tocats de debò, no? I llavors, per tant, jo
entenc la crueltat,
no
vull...
Però
de la mateixa manera que aquí t'acaba Fraga quan diu el que diu, dir Muriel Bordó sí que és un exercici possible de crueltat,
No és qüestió d'entrar en això. Jo dic que primer que res, abans de res, hem de fer autocrítica. Nosaltres ens equivoquem, ens hem equivocat. Només que d'altres, eh? I d'altres s'han equivocat amb coses absolutament transcendents. I, en fi, han tingut una sortida molt digna al final, sap?
Per exemple?
No, és igual. Per tant, fi, el que hi ha, no? I efectivament vostè diu, Esquerra, és això. Miri, comencem per fer autocrítica. Nosaltres ens equivoquem fent coses mal fetes, insisteixo, no més que d'altres, i les coses que hem fet mal fetes hem tingut la característica, i això també ens ha criticat algú, de potser demanar massa vegades disculpes. Però jo crec que quan t'equivoques ho has de reconèixer i has de demanar disculpes. Com a país ja no és així. Com a país ja no podem demanar més disculpes perquè no ens hem equivocat, al contrari. Com a Esquerra Republicana, escolti, també és veritat que ja n'hi ha prou, eh? I per tant, d'alguna manera, Esquerra Republicana és un projecte polític que en aquest país ha tingut un pes històricament, que el té en el present i que l'ha de tenir en el futur. I només des del respecte es pot avançar.
Ara que vostè és un dels membres forts d'Esquerra, deixem preguntar-li qui creu que ha de ser el candidat a la presidència de la Generalitat per part d'Esquerra, i segona, per no anar a la primera directament, i segona, creu que han d'haver unes primàries per escollir el candidat?
No és cap novetat, jo no ho he dit, ho he dit des de fa molt de temps. En fi, vostès saben que jo penso... la meva relació amb Jordi Creu Rovira des de fa molts anys, i les seves virtuts i les seves capacitats. També reconec que Joan Puigcercós, que és l'actual president, a més també té tot un seguit de virtuts i de capacitats. Per tant, Esquerra té en aquests moments el privilegi de tenir més d'una persona, i més de dues, fins i tot diria jo, que estan en disposició de ser candidats a la presidència de la Generalitat, no? I per tant, que sigui qui sigui, segur que farà un bon paper. I sigui qui sigui, hi treballarem, en fi, a totes, no? Dit això, jo fa molt de temps que ho dic, en fi, se me vaig ser dels primers a dir-ho, que seria un error en aquests moments afrontar el partit d'afrontar les primàries. És a dir, la unitat del país que van reclamar amb tanta vehemència, a nivell de partit la reclamo encara amb més contundència, no?
En 30 segons, el Parlament està llestint un programa de col·laboració amb Bulgària. Vostè, vaja, es forma part d'una mena d'activitat internacional que vostè impulsa des del Parlament. Què és aquest programa amb Bulgària? Me'l pot explicar? Jo sé que ens passarem de les 10, però li demano un
brot. Estem treballant en Baden-Württemberg, que és una de les regions potents d'Alemanya, Catalunya, un altre vèrtex del Triangle Mediterrània, i Bulgària. Té un port molt important, que és el de Varna, germanat amb el de Barcelona. D'alguna manera, pels tres extrems, el centre-nord, el sud i l'est, de poder col·laborar a nivell parlamentari.